Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Des de Ràdio Estel estem ben atents a tu. Per això tens a la teva disposició la nostra bústia, perquè ens facis arribar els teus comentaris, crítiques, suggeriments i també les teves històries. És molt senzill. Envia'ns un correu a oients@radioestel.cat o truca al 93 409 2777. Deixa'ns un missatge i sonarà en antena. És la bústia de Ràdio Estel. Recorda que estem ben atents a tu. Volem escoltar la teva veu.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Amics, amigues, ens plau de retrobar-los, fidels, a la taula del Evangeli un diumenge més. Gràcies per ser amb nosaltres. Conversarem amb mossèn Ramon Sàrries, que és estudiós de la Bíblia i rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella, arxiprès de les Valls d'Andorra i col·laborador d'Església d'Urgell i també del programa La taula del Evangeli, aquest programa que vostès escolten. I comentarem amb ell cadascuna de les lectures de la missa d'avui. Primer que tot, el saludem. Gràcies per ser de nou amb nosaltres i per la seva disponibilitat i prontitud per acceptar la invitació de participar.
És un goig venir a la taula de l'Evangeli i poder compartir aquesta estona. Gràcies a convidar-me.
Gràcies de nou. I hem de dir-los també que la conducció tècnica la porta l'Àlex Alsina, així com també la producció. Dirigeix i presenta a la taula de l'Evangeli Maria Marín, qui els està parlant. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 16 de durant l'any és del llibre de la Saviesa i del capítol 12.
Fora de vós no hi ha cap Déu que velli sobre tothom i a qui hàgiu de convèncer que la vostra sentència és justa. La vostra força és font de justícia i el mateix domini que teniu sobre tothom fa que tracteu amb tota consideració. Demostreu només la força si algú no creu que ho podeu tot, o bé, quan humilieu aquells que, sabent que sou fort, es mostren arrogants. Vos, que disposeu de la força, sou moderat en les sentències i ens governeu amb tota consideració. El poder, si volguéssiu, sempre el teniu a mà. Obrant així, heu ensenyat al vostre poble que els justos han de ser humans amb tothom i heu omplert d'esperança els vostres fills en veure que doneu l'ocasió de penedir-se dels pecats.
Versets que exalcen la bondat de Déu vers el seu poble, demostrada contínuament en la història. Bo i essent totpoderós, jutja amb moderació i governa amb gran indulgència. Mossèn Sàrries, és que Déu no és partidista, sinó que és objectiu quan fa un judici. Ho dic perquè ens puguem trobar nosaltres que a vegades se'ns escapa una mica la subjectivitat. No parlo ara dels jutges, que ja entenem tots que procuren ser objectius, però a vegades nosaltres ens pot passar això, que posem aquest punt de subjectivitat abans de judicar situacions. No hi ha punt de comparació amb Déu, òbviament, però què ens vol dir d'aquesta lectura?
Jo et diré que Déu no és objectiu. Déu no és objectiu. Com? No és objectiu perquè...
Com Déu, ho descriuria?
Déu jutja sempre a favor del feble, del pobre, del desvalgut. Déu està al costat. No és objectiu.
Però si un pobre roba o mata, també.
Déu està al costat. Déu està al costat.
Però
tu poses aquí exemples de justícia humana.
Clar, per això.
Exemples de justícia humana.
Que és el que... Aquí, per tant, distingim-ho.
Sí, no, l'autor del llibre de la saviesa... Que aquest llibre és l'últim llibre de l'Antic Testament. Escriure quasi contemporani a Jesús, poc abans de Jesús, quasi contemporani a la vida de Jesús. Està escrit a Alexandria, a Egipte, amb la finalitat de, d'alguna manera, de que els jueus tinguessin punts de contacte, de diàleg, amb la cultura grega, i sobretot que no es deixessin engullir per aquesta cultura, el perill que hi havia de la civilització grega, que se'ls engullís. I aleshores, no, nosaltres tenim uns valors que es podem posar en diàleg amb qualsevol cultura perquè el nostre Déu és més que tot això. Llavors, aquí és quan entra aquest text, vull dir, el tret d'avui, ens fica aquest text que és dur. Fora de vos, dur. No n'hi ha cap de Déu fora de vos. Que velli sobre tothom. Guaita, que ho dic, eh? El Déu que velli sobre tothom. Que l'hagueu de convèncer perquè la seva sentència sigui justa. Doncs que Déu és just. Déu és just. Tant Déu dirà la paraula que he de dir al moment que l'ha de dir. La paraula que he de dir al moment que l'ha de dir. Llavors, esclar, això ens farà que nosaltres també intentem ser justos. Intentem ser justos. Veurem la litúrgia d'avui i aquest criteri que diu no fer distincions, no jutjar, no ens toca a nosaltres fer-ho, sobretot sortirà això a l'Evangeli. Però aquí també ja s'apunta, eh? Déu imparteix justícia, Déu fa que el seu poble sigui un poble que fa ser humans amb tothom. A mi aquesta expressió diu, obrant així, heu ensenyat al vostre poble que els justos han de ser humans amb tothom. De tractar amb aquesta rectitud. Quan humilieu aquells que saben que sou fort i es mostren arrogants, llavors sí que es mostra fort Déu, amb aquells que es mostren arrogants. Però si no, no. Després de l'altre, som moderat en les sentències. I sobretot hi ha una cosa en aquest text que és com acaba, que sempre dona l'ocasió de penedir-se. Llavors, això que em deies tu fa un momentet. Sí. Diu, quan aquests pobres humils són uns... Sempre Déu dona l'opció de penedir-se. No condemne, dona l'opció de penedir-se. L'actitud de Déu és aquesta. Llavors, Déu és partidista a favor dels senzills, en contra d'aquests arrogants. Quan Jesús parlava les benaurances, havia sentit aquella cançó de la seva mare, de la Verge Maria, del Magnificat, de roca els poderosos del sol i exalça els humils. Jo m'imagino la Verge Maria cantant aquella cançó, el cant del Magnificat. És clar, Jesús ho havia sentit. És clar, això és així.
Un exemple bíblic d'això que ens explica podria ser el rei David, no?
Sí, el rei David, per què no? Per què no? El rei David, sí, el rei David. El rei David es va humiliar.
Sí, compadiu-vos de mi, Déu meu, vos que estimeu tant.
I Déu el perdoni.
Us diu el Salm 50, no?
I Déu el perdoni, sí. I Déu el perdoni. Canvi, per exemple, altres exemples a la Bíblia, que Saúl, que va començar de no res, Déu l'havia exaltat, l'havia fet el rei d'Israel, però Saúl es va carregar d'orgull, de prepotència, va ignorar Déu, i Déu pues, el va avorrir, ho va dir, s'està. Déu està al costat dels senzills. Encara que te'n facin alguna de mal feta, vull dir, però també he pensat això, Sí. Per això vull dir, aviam, la possibilitat de penedir-nos, sempre la tenim. La possibilitat de penedir-nos, sempre la tenim. El qual no vol dir que com que ja ens podem penedir, ja la farem. No,
no, això tampoc. No, sí, va, no, molt no, bé recordant-nos-ho.
No.
Però és importantíssima ser humil, és importantíssim ser humil.
Sí, reconèixer sí. Que... Dius, i llavors, clar, i ser humans amb tothom, ens diu aquí, que bonic és això, Ser humans amb tothom. Mm. Aquestes lectures tenen aquest to d'humanitat. Però és que això és aquest savi que volia presentar la religió jueva amb un nivell tan gran com podia ser la cultura grega, amb nivell de diàleg, de compartir, no ens hem d'arrugar davant de ningú. Perquè darrere hi tenim un gran Déu que ens vol fer unes grans persones a tots.
Mossèn Sàrries, hem de continuar endavant, si li sembla, i ho faríem tot escoltant la segona lectura, que és aquest diumenge 16 de durant l'any, de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 8è.
Germans, és l'esperit mateix qui per ajudar a la nostra feblesa intercedeix amb gemecs que no es poden expressar. Perquè nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal, però és ell, l'esperit, qui es posa en lloc nostre. I ni que els seus gemecs no es puguin expressar, el qui penetra a l'interior dels cors sap prou bé quin és el deler de l'esperit. Ell intercedeix a favor del poble sant, tal com Déu ho vol.
Pau ens recorda que és l'esperit qui ve en ajut de la nostra feblesa i ens ensenya a pregar. És aquest esperit qui prega per nosaltres i en nosaltres. Està molt clar, no, mossèn Sàrries? Què hi diria, doncs, d'aquesta segona lectura?
Jo voldria recordar de diumenge passat,
sí?
De Sant Pau de diumenge passat, de la carta de Ciutadans de Roma, perquè il·lumina això d'avui. I diu, jo penso que els sofriments del món present no són res comparats amb la felicitat de la glòria que més tard s'ha de revelar en nosaltres. Deia això. Clar, doncs esperem aquesta glòria. Però mentrestant, diu, la creació gemega. Llavors, aquesta gemega de la creació, aquesta feblesa de la creació, és el que l'esperit ve a reforçar. És l'esperit que intercedeix davant de Déu per la creació, per tots nosaltres. Llavors, clar, Sant Pau diu, quan nosaltres preguem, a vegades no sabem com de pregar, no sabem què hem de demanar. Mirem els nostres interessos, mirem les nostres conveniències, que també està bé, també Déu ja vol que preguem, que demanem per nosaltres, evidentment que sí, però, d'alguna manera, deixem-nos moure per l'Esperit. Que l'Esperit es posi en el nostre lloc. Deixem-nos moure per l'Esperit. Que puguem, realment, portar des del nostre cor aquest crit adolorit cap a Déu. És la presència de l'Esperit Sant, l'apassionament que provoca l'Esperit Sant en els creients i que ens faci, que ens ajudi, l'Esperit ens ajudi a demanar el que hem de demanar, a lloar a Déu com l'hem de lloar, a agrair a Déu allò que li hem d'agrair.
El diumenge 31 de maig celebràvem la solemnitat de la Pentecosta.
Sí.
I en aquest programa, precisament, també em van recordar, hi va participar el nostre arquebisbe Joan Enric Vives, i una servidora li demanava això, que tantes vegades hem sentit a dir que a l'Església que l'Esperit Sant és el gran oblidat. Vostè està parlant molt de l'Esperit Sant. realment tenim present, què creu, aquesta consciència de que l'Esperit Sant està en nosaltres, que és el que intercedeix per nosaltres, el que prega per nosaltres i en nosaltres? És molt profund, això, és místic. Expliqui'ns-ho, sisplau.
Bueno, per consciència d'això l'hem d'anar tinguent. Aviam, jo entenc una cosa, aviam, si ho diré bé, si ho diré com ho voldria dir, com ho penso. Cadascú vivim la nostra fe des de l'experiència religiosa que hem fet o tenim. Això és fonamental. Quina experiència religiosa hem fet? Quina experiència religiosa hem viscut? És clar, si no hem viscut cap experiència que veritablement a darrere hi hagi l'Esperit, costarà molt de poder entendre, de poder ficar l'Esperit Sant. Diu, és gran desconegut. Sí, perquè...
Tot oblidat, i ser... oblidat també.
Sí, sí, sí. Diu, desconegut, perquè tot i ser el gran present,
sí, sí,
com que no el veiem, però tot i ser el gran present, perquè sort n'hi ha a l'Església que hi ha l'Esperit Sant.
I tant.
Ai, quan parlem de la història de l'Església, no parlem de la història dels homes, eh? Parlem de la història que l'Esperit ha anat fent a través d'uns homes que més o menys afortunadament no hem sabut interpretar el que volia l'Esperit. Però és la història de l'Esperit Sant, la història de l'Església, sí, no és la història, sí, dels, sí, homes. Sí. Però ara, el que passa és que si hi ha una experiència de vida religiosa, aquelles persones que a través d'un fet concret, a vegades un sacrament que han rebut, un accident que han tingut temps de reflexionar, que els ha fet canviar la vida, a vegades d'una amistat, d'un director espiritual que els ha anat conduint, d'haver-se apuntat a un grup de reflexió i anat reflexionant els textos bíblics, els textos dels salms, que s'han apuntat a un grup de pregària i han fet aquesta experiència precària. Aquestes experiències ajuden a donar-se de la presència de l'Esperit Sant, que l'Esperit és present, que l'Esperit és amb nosaltres. Si no ens adonem d'això, esclar, doncs és difícil. Però, esclar, demanem nosaltres, quan hauríem de deixar que fos l'Esperit que demanés en nosaltres.
Sí, sí. Per això li demanava que és important aquest aprofundiment espiritual. Vostè ho ha dit molt bé. Experiència religiosa, molt bé. Vida de pregària, vida d'oració,
potser el món que tenim ara és massa, clar. Tot va molt de pressa, tot fa molt soroll, no som capaços de trobar aquest moment de silenci. Per això és important, per exemple, que es fan aquests recessos de cap de setmana. Un recés de cap de setmana, el bisbat n'organitzem dos o tres durant l'any, va bé. Vull dir, trobar aquests moments que deixes el seroll i tot el brugit de la vida de cada dia per entrar una mica més. Potser, clar, és inconvenient de la vida moderna, això, eh? És inconvenient, sí, de la vida, que no et quede temps. Sí. Quan te ho veus, arribes a casa, vas a una casa, la televisió engegada. Per què?
Cadascú amb el mòbil, a la mà.
Mòbil, si vols com hi ha una ràdio que va tocant, sí, allà. Però, escolta, dius, i un moment de silenci no el podem tenir. Un moment de silenci no el podem tenir.
No el podríem buscar?
No buscar-lo. No? Sí, esclar. Quan dic no podem tenir això, no podem. Dius, bueno, jo em faig un moment de silenci, sí, a la,
sí,
meva vida.
Sí, sí.
No cal que... No sé, pensava que inclús potser aquest temps de confinament hauria pogut ajudar amb algunes persones,
doncs, sí, sí,
a reflexionar una mica, a donar-se, dius, hem tingut més temps per estar a casa, clar, per poder-ho pensar. Hi ha hagut que potser gens que tenia que sí, que hem pogut aprofitar-ho.
Clar.
Mira. Hem intentat els mossens, alguns, doncs, enviar un missatge, sí, als matins, sí, una precària, un pensament. Mira, allò que dius, fer arribar la gent ara que teníem més temps. Perquè quan tornem a començar, que ja torna a treballar tothom, ja ara ja es torna a ser més difícil.
Sí, sí, sí. Bé, ho agafem també com bona explicació i també com a interpel·lació per a tots nosaltres. Continuem endavant, mossèn Sàrries.
Sí, sí,
escolta, sí. Escoltarem l'Evangeli, però abans recordem que mossèn Ramon Sàrries és estudiós de la Bíblia rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. És el nostre convidat avui, el diumenge 16 de durant l'any, per comentar els textos litúrgics. Ara sí, el que hem promès, l'Evangeli de Sant Mateu del capítol 13.
En aquell temps, Jesús proposà a la gent aquesta altra paràbola. Amb el regne del cel passa com amb un home que havia sembrat bona llavor al seu camp, però a la nit, mentre tothom dormia, vingué el seu enemic, sembrà jull enmig del blat i se n'anà. Quan el sembrat hagué crescut i s'espigà, aparegué també el jull. Els mossos anaren a trobar l'amo i li digueren: «No era bona la llavor que vau sembrar al vostre camp? Com és, doncs, que hi ha jull?» Ell els respongué: «Això ho ha fet algú que em vol mal». Els mossos li digueren: «Voleu que anem a collir-lo?» Ell els diu: «No ho feu pas. Si collíeu el jull, potser arrencaríeu també el blat. Deixeu que creixin junts fins a l'hora de la sega i llavors diré als segadors: colliu primer el jull i feu-ne feixos per cremar-lo. Després colliu el blat i porteu-lo al meu graner».
Paràbola del jull i el blat. El jull és una mala herba que perjudica particularment les plantes i que ha estat sembrada de nit per l'enemic, entre cometes. El judici només és de Déu i tan sols a ell correspon decidir què cal fer amb cadascun. Hem parlat d'aquest judici, de primera lectura, però què suggereix? Què hem de recollir d'aquest? Litúrgicament, el missatge que ens arriba a través d'aquest evangeli, mossèn Sàrries?
Hi ha moltes coses i serà difícil poder-ho concretar molt, això, però intentarem. Perquè hi ha molta cosa. És una lectura molt rica aquesta de juny. Potser una mica semblança a la paràbola del sembrador, que hem llegit el mes passat. D'alguna manera, potser hi ha unes pinzellades autobiogràfiques de Jesús. A mi m'agrada dir-ho, això, perquè ell que va passar pel món fent el bé, en canvi, no pot impedir que el mal perduri, que el mal continuï. En el camp sembrat, com a la realitat del nostre món, conviuen simultàniament el bé i el mal, el blat i el jull. I ens diu: a vosaltres no us toca jutjar. Vosaltres no us toca jutjar. No podem, primer pensament, no podem dividir les persones, els pobles, en bons o dolents. Aquell jull potser tenia unes qualitats i aquell blat potser tenia uns defectes. Deixem-ho en mans de Déu i que sigui ell, en definitiva, qui jutgi. Una segona cosa fora la fortalesa del creient, la fortalesa del blat davant de l'oposició, la fe, el creient, és aquesta petita llavor que s'ha d'obrir pas enmig de dificultats. Blat ha de créixer. El jull es fa més gran. Avui dia els pagesos avui ho tenen claríssim, eh? Una ruixada amb mata herbes i s'ha acabat el jull, eh? Si no escolten, pregunteu als pagesos si et fem bona collita, eh? Perquè han matat el jull, han matat aquí en diem cogula, han matat la cogula, eh? Que si no, no hauríem collit. Jo em recordo, ja de jovenet, quan es parlava a casa, quan llegim aquesta lectura, el meu pare, el meu germà, el meu germà era molt radical, perquè el sentit home diu: clar, escolta'm, diu, aquí no ho deixaríem, aquesta paràbola, eh? No, aquí mataríem el jull. És així. Sant Agustí, hi ha un pensament de Sant Agustí que penso que pot ser bonic. Sant Agustí diu: és més fàcil, i és una inclinació de la nostra naturalesa, castigar els malvats perquè són dolents, però és millor estimar-los perquè són homes. Sí que ho dic. El fet que els malvats perseverin en el mal no reclama que Déu perseveri la seva paciència? Pregunta. No? Si ells continuen mal, Déu continua siguent pacients. Però, diu, no els condemnem perquè són dolents, els perdonem i els estimem perquè són homes. Com nosaltres. I llavors la tercera cosa és que diu, què fem amb això? Pues, doncs hem de vèncer el mal amb el bé. Hem de fer més bé que mal. Ja ho sabem, que el mal fa molt soroll, que el bé no en fa. Bé, pues, no cal que fem soroll, però posem-li una cullerada més de bé allà on hi ha el mal. Pensem el mal amb el bé.
I, mossèn Sàries, quan un cristià veu que, per dir, anem a fer una hipòtesi, que un altre cristià no ha fet el bé, òbviament no el pot judicar, però com li pot ajudar? Continuant fent quan el bé, diu, òbviament no desdir-se, doncs jo ara tampoc no ho faré, no. Això ja, descartat.
Diu, si tu veus un germà que peca i diu Jesús a l'Evangeli, diu, vés a parlar amb ell, vés a parlar amb ell, vés a fer-li entendre. Si no te'n fa cas, vés amb un altre, aneu-hi dos. Crides un amic d'ell o teu, aneu-hi dos. Vés amb el testimoni de dos o de tres. Intenta fer-li veure. Intenta fer-li veure. I si no te'n fa cas, no el condemnis tu, no. Tu fes el teu camí.
No ets ningú per a fer-ho.
Exactament. Tu ja l'has advertit. Tu fes el teu camí. Intenta convencer-lo amb el bé, però no el condemnis, que això no ens escau a nosaltres. No és la nostra feina. És bonica aquesta lectura, és clar, perquè diu, home, sí que ho pinta malament perquè el jull, la cogula, la cremaran. Perquè no dona fruit, és clar. I el gra...
I no obstaculitza que creixi el fruit, vull dir...
En canvi, el gra és el que recullen el graner, el que quede, les bones obres. I això és el que ens queda. I nosaltres som aquest sembrat que el nostre entorn podem tenir jull i que hem d'intentar vèncer el jull amb el bé, superar les dificultats, superar el jull i fer més bé que no pas el mal faci el jull. A la nostra vida, tots en tenim d'experiències, eh? Tots en tenim d'experiències. Tots ja hem passat per aquest camí, eh? I llavors la pregunta, i aquesta tampoc no la podem descuidar, és que no podem triar tan radicalment el gra de la cogula a la vida de cada dia, quan aquesta paràbola l'apliquem a la nostra vida. Atenció, perquè hi ha moments que nosaltres som gra, però també hi ha moments que som cogula, eh? Cuidado. També hi ha moments que nosaltres...
Compte. Sí.
També hi ha moments que som cogula, eh? No tot és granet, ni tot és cogula bruta, eh? Però hi ha moments en què nosaltres hem de passar per aquí. Llavors, clar, sabem que tenim l'oportunitat de donar fruit fins al dia del judici, fins que Déu ens dirà, veniu beneïts, preneu possessió del vostre regne.
Això ens ha de donar molta esperança per a viure com a cristians. Vull dir, que és saber-se mantenir en la paraula de Déu.
I molta exigència.
I molta exigència alhora. Sí.
Esperança sí, però exigència també, eh?
Sí.
Vivim en l'esperança, i precisament perquè vivim en l'esperança som autoexigents. Hem de ser autoexigents amb nosaltres.
Ens quedem amb aquestes...
Jo convidar que tinc l'oportunitat de fer una experiència religiosa, una experiència de fer de vida cristiana, intentem fer-ho, aprofitem-ho.
Sí, sí.
De les oportunitats que es presenten a nivell de bisbat, a nivell de l'Església Catalana, vull dir, no sé, les ocasions que tinguéssim fer aquestes experiències religioses.
Molt bé. Moltíssimes gràcies per aquest consell, mossèn Ramon Sàrria, i gràcies per aquest programa, per tot el que ens ha comentat. El tornarem a convidar, com sempre, ja sé que està disponible.
Gràcies.
També agraïm a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica, i com no, també a vostès, per haver-nos sintonitzat un diumenge més. Els esperem diumenge vinent, i també recordin que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic amb suggeriments, opinions i comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. També desitgem que continuïn la sintonia de Ràdio Estel i que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.